Llibres per escoltar. Les novetats literàries amb Montse Camps. El llibre d'avui.
Des que s'havia posat en marxa, l'Ed es trobava en un estat de vigília exagerada que li havia impedit dormir al tren. Davant de l'estació de l'Est, que segons els nous horaris es deia Estació Central, hi havia dos fanals, un si fa no fa davant de Correus, l'altre més enllà de l'entrada principal, on hi havia una furgoneta aparcada amb el motor encès.
Així arrenca Crusoe, una obra sobre esperances i somnis perduts, que és la primera novel·la del poeta alemany Lutz Seiler, que fa 3 anys es va declarar la millor novel·la alemanya de l'any i que ara publica Club Editor en català i Anagrama en castellà. Crusoe és el nom d'un dels dos protagonistes de l'obra, juntament amb l'Ed, un jove estudiant de literatura que està desolat per la mort de la seva nòvia i que decideix trencar amb tot. Abans de seguir amb la trama, però, l'hem de situar. És estiu del 1989, mesos abans que la República Democràtica Alemanya caigui al mur de Berlín. Abans de la caiguda, però, moltes persones havien marxat cap a l'illa bàltica de Hiddensee per intentar fugir a Dinamarca. I allà és on va l'Ed, a un lloc on hi ha hippies, idealistes i dissidents. Un món tancat on el protagonista troba feina en un bar i on coneix Crusoe, el líder oficiós dels marginats. Estableixen una complexa relació i passen l'estiu lentament, convertint l'illa en una mena d'espai mític. Maria Buigas és editora de Club Editor.
Per una banda, et fa veure ben bé que cap de ball no es tracta de res més que d'una colla de gent jove que està treballant durant un estiu en un bar. És a dir, una situació intranscendent per excel·lència. I per una altra banda, sembla que t'estigui explicant com viuen els déus a l'Olimp. Das war unser Spiel,
unser Vorhang fiel. Entre les boníssimes crítiques que ha rebut l'obra hi ha la que la compara amb la muntanya màgica de Thomas Mann, pel fet que contraposa el món real, en aquest cas la de l'RDA, amb el món gairebé oníric de l'illa, on es refugien persones que voluntàriament es marginen de la societat. Una obra que per Buigas es fa aquesta pregunta.
On han anat els somnis? Jo diria que és això. I on ha anat aquesta gran preocupació, aquesta gran obsessió de la llibertat? Què és? On és? Com la captures, com la busques, perquè al capdavall són personatges, els de l'illa, que són llibertaris, de maneres molt diverses, però són realment llibertaris.
Aquí, al contrari que altres obres al voltant de l'RDA, el fet polític hi apareix poc, i tampoc és una descripció del que passava. Joan Ferrarons és el traductor de l'obra.
Ignoren la realitat, però és que la realitat també els ignoren amb ells d'alguna manera. No es parla pròpiament a la novel·la de com era la vida dins de l'Alemanya de l'Est, però es nota aquest pes, i per aquesta gent tan jove que té aquestes ànsies de llibertat, el rebuig és brutal, i fins al punt que el sistema els escup en el punt més apartat del país, que és aquesta illa.
Així, l'obra té un to poètic amb el paisatge com a element fonamental. Ferrarons, que fa 5 anys que viu a Alemanya, va treballar colze a colze amb el mateix autor en un seminari on tots els traductors de Seiler van poder passar uns dies amb ell, convertint el fet de traduir en una experiència inoblidable.
Va ser una experiència força maca, va ser molt dura també, perquè eren moltes hores al dia i bàsicament érem nosaltres, que érem una quinzena, fent preguntes a l'autor, des de les més banals i senzilles de si l'oncle de no sé qui és l'oncle patern o matern, perquè en xinès es diu diferent, fins a les preguntes més de contingut, d'entendre la psicologia dels personatges o de com es va escriure la novel·la. La novel·la és la desaparició a càmera lenta d'aquest microcosmos dins de les fronteres del país, aquesta societat de gent jove que busca la llibertat dins de les fronteres d'un país on no hi ha aquesta llibertat. I una nit
de lluna plena. També us recomanem
tramuntar amb la carena lentament sense dir res.
De l'Alemanya dels anys 80 a la Catalunya de la postguerra. La sorra vermella, de J.N. Santa Eulàlia, narra el retorn clandestí a Barcelona l'any 1941 de 2 veterans lluitadors anarquistes, exiliats a França, que arrisquen la vida per intentar recuperar una nena, filla d'un d'ells. La mare ha mort executada al Camp de la Bota, escenari d'execucions als anys 40 que dona títol a l'obra.
Un caporal va avançar cap a ells i, aferrant la noia d'un braç, va posar-la d'esquena a l'escamot i de cara al parapet. Va fer el mateix amb els altres 3. Cap d'ells no s'hi va resistir. El frare, a un gest del caporal, va recular uns quants passos. Llavors, amb ordres seques que ressonaven com fuetades en el silenci de l'alba, el caporal va fer formar l'escamot al mateix temps que arribava l'oficial. Els tres condemnats van abaixar el cap mentre la noia...
Una novel·la que tracta un tema punyent, els nens robats durant el franquisme.
Després de la Guerra Civil, naturalment, van quedar moltes criatures òrfenes que van anar a parar als hospicis, en els quals eren sotmesos a un programa integral d'espanyolització i catolització, per dir-ho així, catolificació. Moltes famílies, aleshores, el que feien era de sota mà anar als hospicis, famílies benestants, famílies que estaven bé amb el règim franquista, i aconseguir que els hi deixessin la nena com a filla o com a filla adoptada, en fi, segons determinats artilugis legals o il·legals.
Proa publica La sorra vermella d'un autor que ha fet poesia, relat curt i novel·la com Bulbs, amb la qual va guanyar el Premi Crítica Serra d'Or.
L'escriptor té l'última paraula.
No és lícit oblidar, no és lícit callar. Si nosaltres callem, qui parlarà? Primo Levi.
Llibres per escoltar. Les novetats literàries amb Montse Camps.